L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial un dia més a aquesta salutació de benvinguda a l'hora d'obrir una nova edició de l'informatiu des de la sintonia de proximitat, la de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Una jornada més comencem. Avui divendres 24 d'abril i a les portes del cap de setmana, novament, com diem, repassem aquesta actualitat informativa. Com sempre, començant amb el sumari de titulars, avui encetarem el nostre temps d'actualitat parlant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·la l'operació urbanística per compensar la creació del Parc Urbà de Bon Repòs, l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament ja ha presentat recurs de cassació en aquesta decisió que dona la raó a l'Associació de Veïns Marina Sant Jordi. La transparència, la protecció a les persones i la regeneració política són els eixos bàsics del programa d'Esquerra d'Amposta a l'alcaldia de la ciutat. L'Ajuntament d'Alcanar signa un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Alcanar. I el documentalista Òscar Pérez prepara una pel·lícula sobre la figura de Coto Bonet, una pel·lícula que portarà per títol La millor opció. A l'informatiu d'avui, com és habitual els divendres, a les portes del cap de setmana, avançarem alguns dels continguts de l'àmplia agenda d'activitat lúdica i cultural que per estos dies s'organitza a Santa Bàrbara. Concert d'aniversari de la Unió Musical Jaume Balmes amb la Lira Ampostina serà el plat fort de les activitats culturals del cap de setmana. Parlant de qüestions musicals, direm també que 9 grups de jota procedents de les Terres de l'Ebre participaran demà dissabte a la 7a trobada de jotes que tindrà lloc a Amposta. Avui comencen oficialment les festes majors al Mas de Barberans. Coneixerem l'activitat que organitzen, el recorregut informatiu del dia el tancarem a Alcanar i també a ritme de propostes musicals i festives. D'una banda, parlarem de l'Associació Musical Brancal que ha organitzat per aquesta mateixa tarda una activitat que combina la música, la poesia i la degustació de productes de la terra en una ruta que a partir de les 8 de la tarda i durant un parell d'hores faran pels carrers del casc antic canareu. I aquesta mateixa associació Musical Brancal ha preparat per demà dissabte la primera festa Holy Party d'Alcanar, la primera festa d'aquestes característiques que s'organitza també al territori, a les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este divendres. Són temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Emuté.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat a l'Ametlla de Mar. Ho fem perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'operació urbanística per compensar la creació del Parc Urbà de Bon Repòs. L'Associació de Veïns, Marina Sant Jordi, havia recorregut la requalificació d'uns terrenys de la zona de Calafató que estaven destinats a equipaments. Per la seva banda, l'Ajuntament ja ha presentat recurs de cassació. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Associació de Veïns de Marina Sant Jordi i ha declarat il·legal l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que va permetre intercanviar la propietat dels terrenys de l'actual Parc del Bon Repòs amb un espai d'equipaments esportius de la zona de Calafató. L'Associació de Veïns de Marina Sant Jordi va interposar un recurs contra la requalificació d'aquests terrenys, tot considerant que el conveni per a l'intercanvi amb els propietaris del Bon Repòs, que podien construir-hi fins a 233 habitatges, els perjudicava directament, ja que els deixaria sense els serveis projectats a la urbanització, com per exemple un sector comercial, una zona esportiva o fins i tot una escola. Escoltem a Pepa Martín, presidenta de l'Associació de Veïns de Marina Sant Jordi.
Nosaltres ho hem fet amb la finalitat de que realment les coses es quedin com es van aprovar en el seu moment, que no entenem per què això es va haver de modificar en el seu moment, i evidentment doncs estem satisfets de la resolució perquè creiem que és justa i que és el que correspon.
Per la seva part, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ha presentat recurs. Escoltem Rubén Lallana, regidor de gestió del territori i relació amb les urbanitzacions.
Bé, amb la tramitació del POUM, el que vam voler és recuperar el Parc de Montrepòs com a parc públic, val? Recordem que allí es podien fer quasi 400 pisos amb 4 blocs, per tant no era la targeta de presentació que volíem, volíem un pulmó obert pel poble. Què vam fer? Vam traslladar, perquè hem de dir que allò era privat i la gent té uns drets adquirits, vam traslladar la edificabilitat de Bonrepòs a unes pastilles que hi havia a Maria Sant Jordi, que es van canviar d'equipaments a residencial. Llavors, què ha passat aquí? Un jutge entén, i després les d'equipaments de Maria Sant Jordi entenem que estaven al Parc de Bonrepòs. Un jutge simplement ha dit que aquesta distància de 5 km és molt per mantindre l'ús d'equipament de les pastilles i, per tant, que retornéssim a la situació anterior. La situació anterior és que els veïns de Maria Sant Jordi continuen tenint les seues pastilles d'equipaments i l'Ajuntament simplement ha de buscar una solució a donar aquesta edificabilitat del Parc de Montrepòs a un altre lloc. Val? Per tant, un tema de consens amb els propietaris. No és res més que això. Un POM que es va fer amb la màxima consens i, sobretot, i molt important, dir que aquesta decisió de fer tot això que he explicat ara va ser consensuada amb la Generalitat, perquè és la Generalitat de Catalunya en aquell moment del tripartit, s'ha de recordar, qui dona el vistiplau als POMs, als plans d'ordenació urbanes municipals.
Ara només queda esperar com evoluciona el procés judicial.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
Obrim pàgina política, ho fem anant a Amposta. La transparència, la protecció a les persones i la regeneració política són els tres eixos bàsics del programa d'Esquerra d'Amposta a l'alcaldia de la ciutat, una candidatura que per segona vegada encapçala Adam Tomàs. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Esquerra d'Amposta ha assegurat que presenta una candidatura renovada que té com a principal objectiu la creació d'ocupació, la regeneració política i l'atenció a les persones. Aquests serien els tres eixos bàsics del programa d'Esquerra d'Amposta, a més de 10 punts i 150 propostes per fer una nova ciutat i donar un gir a la capital del Montsià, una ciutat que sigui bona per viure i també per treballar. Així ho explicava Adam Tomàs, candidat a l'alcaldia d'Amposta per Esquerra d'Amposta.
Des d'Esquerra d'Amposta pensem que és el moment de fer un gir, de fer un canvi cap a la ciutadania i d'abocar tots els recursos i tot el que tenim des de l'Ajuntament cap a la nostra ciutat. La nostra intenció també és desenvolupar un model de ciutat. És a dir, no és només parlar de fer puntualment coses que al final m'ho donem compte que és anar tapant forats, sinó que en aquests moments cal definir un model de ciutat, que és el que volem ser, com volem créixer. Un exemple, tenim la nova residència de gent gran a les afores d'Amposta, tenim l'estació d'autobusos a les afores d'Amposta quasi. Fa falta relligar tots aquests espais des del centre fins a aquests serveis. Per tant, hem de començar a plantejar-nos de fer una ciutat més oberta, de fer una ciutat que sigui bona per a viure, però sobretot també que sigui bona per a treballar, no? Vull dir que hem de generar ocupació i, per tant, els eixos centrals d'Esquerra Republicana seran estos.
Segons Tomàs, l'Ajuntament d'Amposta ha de tenir parets de vidre transparents de manera que els ciutadans sàpiguen tot el que passa portes endins. També ha parlat d'un pla de rescat social que concreti i faci realitat el mínim vital garantit, és a dir, que garanteixi el dret a l'alimentació bàsica de totes les persones i als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Alcanar per destacar l'acte de signatura la passada setmana d'aquest conveni de col·laboració entre l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Alcanar i el propi Ajuntament. Un acte, una signatura que protagonitzaven per banda de l'Ajuntament, l'alcalde Alfons Montserrat, per banda de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Obet Madrid. Tots dos formalitzaven amb aquesta signatura el conveni de col·laboració d'ambdues entitats. Un acte de signatura i un conveni sobre el qual en parlava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Vull dir, a partir ja d'aquesta signatura, primer va haver el plec que es va aprovar en la sessió plenària de l'Ajuntament d'Alcanar i posteriorment, una vegada aprovat el plec i publicat, ja s'ha signat este conveni en l'associació en la qual tota aquella gent que vulgui ser membres de Protecció Civil pues, han d'adherir-se a aquesta associació i doncs, a partir d'aquí pues, bueno, ja oficialment al canal ja disposem d'aquest servei de Protecció Civil que és molt interessant. Cal dir que és una cosa que és totalment voluntària i que es fa de caràcter altruista o desinteressada i que llavors pues, bueno, lo que fan l'associació de Protecció Civil pues, és tasques com per exemple donar assistència a les diverses activitats que es poden fer al municipi, també actuar en situacions que puguen haver riscos o que puguen haver sinistros sobrevinguts, fer també actuacions per a sensibilitzar la població sobre riscos determinats, donar suport quan se fan els plans de Protecció Civil, també ajudar pues, a fer tasques preventives en activitats, quan hi ha activitats pues, deportives, culturals, socioculturals, etc., pues, també ajudar, i en definitiva és una feina que a vegades pues, pot també col·laborar amb la policia local, mai substituir-la, la policia local és la policia local, però algunes coses sí que pot donar un suport o una assistència. I bàsicament és això, i penso que va molt bé, perquè per un cantó se canalitza estos serveis de voluntariat i per l'altre pues, també se dona un servei a la població.
A través d'aquest conveni, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Alcanar queda vinculada funcionalment a l'Ajuntament d'Alcanar. Així mateix, l'Ajuntament facilitarà també als integrants de l'associació, d'una banda, l'accés a les instal·lacions i l'ús dels recursos municipals necessaris per a aquelles activitats en què hi participen.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'informatiu Emute.
Parlem ara del documentalista Òscar Pérez, que prepara una pel·lícula sobre Coto Bonet, un treball que portarà per títol La millor opció i del qual en parla avui en la crònica que des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
La millor opció serà un llargmetratge de ficció basat en una història real que passa entre els campaments del desert del Sàhara i el Delta de l'Ebre. Una història d'amor i supervivència on realitat i ficció es barregen de la mà del seu protagonista real, Coto Bonet, qui va arribar a Sant Jaume quan tenia 13 anys i s'ha acabat quedant i arraïlant al territori, després que la seva mare adoptiva, Maria Cinta, li donés el renyó que necessitava per continuar vivint. El director gironí Òscar Pérez ens parla de com neix el projecte.
Jo feia temps que volia fer una pel·lícula amb actors. Aquesta idea ja rondava pel meu cap de canviar, perquè jo sempre he fet documentals. I l'últim documental que he fet va ser aquí al Delta, vaig estar tot un any. I bueno, quan estàs molt de temps al Delta, el que passa és que sents moltes històries i t'expliquen i coneixes més gent de la que coneixies. I arrel d'una visita del senyor Amado Cebolla a Girona, em va picar un dia, jo estava a Girona perquè jo sóc de Girona, estava a casa dels meus pares, em van dir que estic per aquí, anem a fer una volta, anem a dinar fora, i per sorpresa pues va, del cotxe va sortir Coto, no? I bueno, jo no coneixia de res, vam anar a prendre algo i va ser quan tu vaig insistir que Coto m'expliqués la seva història, no? En sentir la història vaig pensar que era l'oportunitat, com si fos l'oportunitat que jo havia estat esperant, no? Una bona història per poder fer una pel·lícula amb actors. El més important d'esta pel·lícula és que Coto s'interpretarà ell mateix, i això ho canvia tot. Canvia tot perquè ell farà d'actor, ell aporta un element real a la pel·lícula que és inigualable, no? No serà l'aparició que realment condicionarà tota la resta de coses que apareguin a la pel·lícula. No? És una pel·lícula on el personatge que és Coto camina cap a la maduresa, camina cap a la fertilitat també, perquè es coneix a la seva mare, no? I camina cap a l'aigua, en definitiva. No? Llavors, Trobo que serà una pel·lícula molt simbòlica també i molt del Tenca.
La millor opció és un llargmetratge que rodarà a l'octubre i que tot just està en fase de preproducció, a la recerca d'intèrprets i pendent d'autofinançar-se mitjançant micromecenatge. De moment, Televisió Espanyola, TV3 i la Generalitat de Catalunya s'han compromès amb el projecte.
Gràcies, Lluïsa. Seguim a ritme de propostes d'agenda. Obrim este bloc anant a Santa Bàrbara per parlar primerament del concert d'aniversari de la Unió Musical Jaume Balmes amb la Lira Ampostina. Aquest és el plat fort de les activitats culturals del cap de setmana que som a punt d'emprendre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Santa Bàrbara segueix concentrant en els caps de setmana un gran nombre de les activitats programades a les jornades culturals que tot just encetaven el passat divendres. En aquest cas, destaquem el primer dels actes que ha organitzat la Unió Musical Jaume Balmes per commemorar el seu 25è aniversari. Paco Caçador explicava a la nostra emissora que es tracta del concert que oferiran aquest dissabte 25 d'abril a les 10 de la nit al pavelló municipal i que comptarà amb la popular i veterana banda, la Lira Ampostina.
Començarem ja per la Setmana Cultural, ja us ho dirà Marc, però el primer que farem és que pujarà la Lira el dia 25 d'este mes allà dalt al pavelló a les 10 de la nit i bueno, pensem que farem una festa guapa per a començar i bueno, llavors tenim més cosetes per a fer, però ja t'ho dic, de tal com anirà passant l'any anirem sortint.
El cap de setmana cultural es complementa amb les audicions de clarinet i amb un concert d'arpes de la mateixa Lira Ampostina amb la col·laboració i direcció de la professora planera Teresa Espuny, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a les 7 a l'Escola de Música. A les 7 i mitja l'Smart Centre acollirà una singular xerrada anomenada Com viure amb les tecnologies, cap a on anem. L'impartirà el mestre i doctor en e-learning amb tecnologia Juan Domingo Fornós. El dissabte s'han programat activitats infantils al Centre Obert La Oliveta i tallers infantils organitzats a l'Escola Jaume Balmes per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Centre. Ja el diumenge l'activitat cultural al nostre poble centrarà en la Diada Social de Sant Jordi organitzada per l'Associació de Jubilats amb un dinar de germanor i ball amb música en viu. També amb l'audició dels alumnes de música de cambra a les 6 de la tarda i una hora més tard també el concert dels professors de l'Escola de Música Germans Arassa, Els Flarets.
Gràcies, Josep. I encara a ritme de qüestions musicals hem de parlar de nou grups de jota procedents de les Terres de l'Ebre, nou grups que tenen previst de participar demà dissabte en la 7a trobada de jotes que tindrà lloc a Amposta i on es celebrarà també el 25è aniversari de la xaranga Suc d'Anguila. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Nou grups de jotes del territori participaran aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, en la 7a trobada d'Amposta Jota Viva, dedicada a aquesta jota típica del territori que tindrà lloc a l'Auditori de la Lira Ampostina dintre de la seva 18a Setmana Cultural. Una jota que serveix no solament com un atractiu turístic, sinó especialment com a difusió cultural d'un dels folclors de les Terres de l'Ebre, tal com explicava Emili Miralles, membre del grup Paracota, organitzador de l'acte.
Mira, les trobades sempre tenen un component social que és molt important. La gent mos anem trobant, anem comentant, mos veiem ballar les jotes dels diferents pobles, però també té una funció de difusió i de promoció de del ball dins de la població on s'organitza. Has de pensar que nosaltres, diguem, organitzem la trobada aïllada de qualsevol altra activitat del poble, però en moltes poblacions de les Terres de l'Ebre aprofiten la realització d'alguna fira per a fer la seva trobada. I llavors això, com que compten amb la presència de turistes i de gent interessada que ha vingut en aquell poble per visitar, per conèixer la fira, doncs al mateix temps també coneix una miqueta de la cultura del país.
Balladors i balladores del grup de jota de Benifallet, de l'Esbar d'Ensaire, de la Ràpita, del grup de jota de Xerta, de Tivenys, de l'Associació Cultural Sarabastall de Sant Jaume d'Enveja, el grup de jota de Paüls, de la colla de sardanes i jotes de Deltebre, del col·lectiu La Clavellinera i del grup Paracota mostraran a l'escenari del Teatre Auditori La Lira aquesta jota del nostre país. Tot i així, abans a les 6, una cercavila per alguns carrers de la capital del Montsià anunciaran a la ciutadania l'arribada de l'actuació dels grups de jota.
Ne trauran molt de profit.
8a Diada de l'Arròs, Col i Fesols. 3 de maig a les 11 del matí, inici cocció del plat. A les 5 de la tarda, actuació de la Coral Verge dels Prats. L'Aldea 2015. Venda d'entrades del 13 al 27 d'abril a l'Ajuntament. Preu 5 euros a partir de 8 anys. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea. Col·labora DL Diputació de Tarragona. Patronat de Turisme Terres de l'Ebre i Consell Comarcal del Baix Ebre. Recorda, 8a Diada de l'Arròs, Col i Fesols, 3 de maig a l'Aldea. Arribarà el
juliol. L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I no abandonem encara les propostes lúdiques, temes d'agenda i en este cas que ens porten a parlar de festa, perquè avui comencen oficialment les festes majors del Mas de Barberans. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Aquesta nit i amb el segon festival Masover organitzat pels joves del poble comencen oficialment les festes majors al Mas de Barberans, tot i que no serà fins demà 25 d'abril, dia del patró Sant Marc, quan la festa prendrà la seva forma més tradicional, amb la processó en honor del Sant i ball de tarda i nit amb l'orquestra Fània. El diumenge també hi haurà actes religiosos en honor del copatró Sant Gregori, no hi haurà ball, però sí que ha organitzada una actuació castellera a les 12 del matí a càrrec dels xicuelos i xicueles del Delta, també una desfilada de carrosses a les 6 de la tarda, amb acompanyament musical i xocolatada en finalitzar. De fet, les festes, com és tradició al Mas de Barberans, tenien el seu preludi el passat diumenge amb el pregó de festa major a càrrec de José Julián Lleixà, masover resident a Torredembarra, que ha escrit diversos llibres de poesia i organitzador l'any passat de l'acció poètica interactiva Escales que pugen al cel. Josep Lleixà, alcalde del Mas, deia des de la Plana Ràdio que el pregoner fins i tot es va emocionar quan li van proposar de ser-ho.
És un fill del Mas, el Josep Lleixà Fernández, que, bueno, els temps estos d'usos de la última etapa de la dictadura, això va tindre que emigrar, i ara, un cop jubilat, ha retomat una mica, de fet no l'ha perdut mai, però ha retomat una mica el seu contacte amb el poble, el seu contacte amb el món literari. De fet, va fer una actuació poètica molt bonica ara el mes d'octubre allà al poble, que el seu nom ja era molt evocador, que eren les escales que pugen al cel, que es va fer una reunió de poetes i als carrers de la població es van anar recitant poesies. La veritat que va ser un dia fantàstic, que vam estar molt contents, i quan li van plantejar el fet de que si volia ser el pregoner, la veritat que se va emocionar i va estar molt content i està encantat de vindre a fer este pregó de la festa.
Les festes masoveres també tenen la singularitat de ser les primeres del Montsià i per tant també ens ofereixen les primeres tardes taurines, que enguany començaran el proper dimecres 29 d'abril amb la ramaderia aragonesa Los Chatos de la Puebla de Valverde. Hi haurà bous i exhibició de retalls i salts també el 30 d'abril, i bous, carretons embolats i bou embolat i vaquetes el divendres 1 de maig. El dissabte 2 de maig hi ha prevista una gran jornada taurina amb un esmorzar popular a la plaça de Bous, que servirà per concentrar genets i cavalls per participar a l'encierro campestre, per anar a buscar els mansos a la zona del corral de la Marieta i portar-los fins al poble pel camí vell del port. Ja per la tarda, darrere sessió de bous, i a la nit el carretó embolat per als més menuts i el segon bou embolat i vaquetes.
Gràcies, Josep. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui una altra invitació. En este cas, a compartir les activitats que Alcanar organitza una jove entitat com és Música al Brancal. Amb dos convocatòries per les properes hores, la primera d'elles aquesta mateixa tarda. Concretament, entre les 8 i les 10 de la tarda-nit han organitzat una ruta de música i versos pel nucli antic d'Alcanar, una ruta que començarà a les 8 de la tarda, com hem dit, al davant de l'església Sant Miquel d'Alcanar. Dues de les membres d'aquesta associació, Música al Brancal, Míriam Querol i Maria Fibla, parlaven d'aquesta ruta de música i versos que, com diem, aquesta mateixa tarda han organitzat.
Pues la ruta consistirà en... Bueno, han marcat un mapa itinerant pel casc antic del municipi, on podem trobar diversos grups de música, solistes i demés, pels diferents carrers. A part d'això, hi haurà gent que recitarà versos i poesia, i també podeu trobar punts de venda per a degustar productes típics de la terra, com vi o formatges.
Però aquesta no és l'única activitat que per al cap de setmana organitza Música al Brancal, a banda d'aquesta ruta musicada i de versos amb degustació de productes típics, que, com hem dit, començarà a les 8 d'aquesta tarda pel casc antic d'Alcanar. També per demà dissabte han preparat una altra iniciativa, la celebració concretament de la primera festa Holy Party d'Alcanar, de fet, la primera festa d'aquestes característiques que s'organitza a les Terres de l'Ebre. Serà concretament a partir de les 5 de la tarda de demà dissabte una festa que es portarà cap a la plaça del Mirador i que es calcula s'allargue fins prop de la mitjanit. Maria Fibla i Míriam Querol explicaven concretament què és, de què va això de la Holi Party.
Una Holi Party és molt conegut a la Índia, és una festa tradicional d'allà i que ells la utilitzen fer servir per a donar la benvinguda a la primavera. És la festa dels colors, on tot canvia, i últimament s'està portant aquí molt de moda també arreu d'Europa. Fa dues setmanes se va fer aquí a Barcelona, que també va ser molt sonada, i bueno, volíem portar una miqueta el tema aquí. Consistix en... Bueno, se faria a la plaça del Mirador i la cosa seria que la gent... Pues, bueno, allà hi haurà punts de venda on podrà adquirir la pols de colors, que és com, per a que ens entenguéssim, una espècie de farina amb tint alimentari.
Sí, llavors nosaltres farem unes tirades de pols programades on hi haurà un compte enrere, perquè tot i que quan compres la pols és inevitable encetar la bosseta i començar a tirar-ne, sí que hi haurà dos, tres tirades programades perquè se vegi l'explosió de colors de la pols a l'aire. Llavors, en esta festa també ens acompanyaran DJs locals que aniran amenitzant bueno, des de les 5 de la tarda fins a les 11, que tenim aproximadament prevista l'acabament. I llavors també comptem en tres entitats del municipi que han volgut sumar-se en esta festa fent cercaviles pel poble. Seran la banda de cornetes i tambors d'aquí al Canà, la xaranga No mos aclarim i la colla gegantera i dolçainera.
Recordeu la festa Holi Party a partir de les 5 de la tarda, demà dissabte a la plaça del Mirador i amb tothom convidat a assistir en aquesta celebració de manera totalment gratuïta.
Del 24 al 26 d'abril, onzena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. Onzena Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hola, bon dia. La jornada comença molt tranquil·la. Aquest matí farà sol a bona part del país, amb alguns núvols alts i prims, i a la tarda el cel pot quedar una mica entrenyinat. Pel que fa a les temperatures, una mica fresqueta, però tampoc gaire. Lleida marca ara mateix uns 10 graus, també Balaguer, i cap a la costa xifres de 15 graus en algunes poblacions. Analitzem les imatges del satèl·lit per veure com tenim una pertorbació a l'Atlàntic, que és aquesta d'aquí, de la que penja aquest front, que es va aproximant, i a la tarda arribarà bandes de núvols alts i mitjans que no portaran pas precipitacions, potser al final del dia alguna gota al terç oest, cap al Pirineu de Lleida, també en punts de Lleida o a l'interior de Tarragona, molt poca cosa, i de cara a aquesta nit matinada. De moment, calma, també tenim alguns núvols alts i mitjos pel País Valencià, que corren, però també matí de sol, i aquesta és la previsió, una previsió de ressol aquest matí. Com més cap a Girona i Barcelona, més sol, més contundent. A la tarda el cel quedarà tacat de color blanc perquè arribaran aquestes bandes de núvols alts i prims. Temperatures màximes més altes de les comarques del nord-est, a la resta semblants a un pèl més altes. A Ponent seran semblants amb l'arribada d'aquests núvols. I al final del dia alguna goteta perduda es pot escapar cap a Pirineu de Lleida, també altres sectors de les comarques d'aquesta demarcació, interior de Tarragona, molt poca cosa. També sol, amb més núvols a la tarda, al País Valencià, núvols alts i mitjans, a les illes el temps aguanta també. I aquesta és la previsió pel cap de setmana. Sembla que aquest dissabte al matí calma, però al migdia a la tarda pot caure algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i potser en algun punt també de les muntanyes del prelitoral. Diumenge arriba un front, ja al matí pot deixar alguns ruixats al terç oest, la resta variable, també alguns ruixats dispersos. Puja la temperatura aquest dissabte, comença a baixar una mica la màxima diumenge i dilluns amb l'entrada dels vents del nord, sembla que refrescarà més, també dimarts. I potser tenim alguns ruixats també cap al Pirineu, una cota que podria, la cota de neu podria baixar fins als 1.400-1.500 metres. És tot, que vagi bé. Fins ara.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, sempre especialment interessant quan som a prop del cap de setmana, des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, posem ja el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat. L'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, el d'avui divendres 24 d'abril també, un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per confiar en les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns que ve hi tornarem a ser a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, molt bona tarda, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.